Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, què tal? Bona tarda a totes i a tots. Comencem l'edició ja número 33 d'Àngels, el programa de Ràdio Estel que dona veu a persones, entitats que treballen per al tercer sector social, un espai impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, el David Serra. Comencem. Fa un parell de diumenges parlàvem aquí en aquest mateix programa amb la psicòloga i professora universitària Anna Freixas, professora jubilada, l'últim Premi Amics de la Gent Gran 2021, i parlàvem sobre la dignificació de la vellesa a partir del seu últim llibre, Yo Vieja. Avui volem seguir parlant d'aquest tema, però ho farem a partir, des d'un altre punt de vista, diríem, a partir d'un taller organitzat per l'Acció Catòlica Obrera, que es va celebrar la passada Setmana Santa, amb un títol tan significatiu, explicatiu i encertat com Recuperem la vellesa de la vellesa, és a dir, vellesa amb B alta i vellesa amb B baixa, tot i que no és correcte dir B alta i B baixa. Qui va estar al capdavant d'aquest taller és el nostre convidat d'avui, és el Quico Maños. Ell és educador social, filòleg. Fa prop de 30 anys ja que treballa en l'àmbit de les persones amb discapacitat funcional, també amb les persones sense llar, i també ho fa amb les persones grans, que és el que avui ens ocupa aquí al programa. Quico Maños, bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos aquest diumenge. Primer de tot, Quico, com va anar el taller? Com dèiem, aquest títol tan explicatiu com és Recuperem la bellesa de la bellesa. Quina valoració en fas?
Bé, em faig una valoració molt, molt bona, perquè, de fet, el que les persones que hi van venir doncs, són persones que potser tenen cura dels seus pares, que tenen cura de persones grans, o que fins i tot algú plantejava ostres, jo em vull cuidar també, vull donar valor al meu procés vital, i fins i tot algun prevere, algun capellà, algun que estan cuidant els seus companys de congregació.
Clar, per tant, l'objectiu, diríem, no estava destinat només a persones que acompanyen, com en ser doncs, familiars seus, persones, gent gran que ho necessiten, persones també que hi arribarem, i fins i tot imagino que persones grans també que hi volien...
Sí, sí, sí. Vull dir, algunes de les persones eren grans, grans, ja, també en aquest sentit, el fet de dir, jo potser ja no tinc pares, però també com voldria que em cuidessin? Com voldria que fos aquesta bellesa amb B alta, encara que... amb B baixa, aquesta bellesa, recuperant aquesta realitat doncs, de que la bellesa pot ser una cosa ben maca. Sovint a la paraula bellesa amb B baixa li hem situat una sèrie d'estereotips o de prejudicis que si ens ho mirem bé, si a la paraula prejudici li canviem d'ordre la E i la R, anem al prejudici. A vegades hem prejutjat la bellesa com una etapa que tot va de caiguda, etcètera. I no és ben cert.
Com si fos la decadència, amb això ho deia abans, en parlàvem també amb l'Anna Freixas, aquest procés de... que els últims anys... Doncs, el fet de que dius, molta gent doncs, li fa por com arribar-hi, no? Quan potser, doncs, bueno, si l'afrontem com cal, doncs no passa res, tot el que hem viscut, no?
I tant. Jo ho tinc molt clar, vull dir, a vegades quan ens celebrem els aniversaris o d'això et diuen, escolta, oi, és que em faig gran, nosaltres t'ho hauríem de donar les gràcies de poder-nos fer encara, ostres, encara puc fer-me gran, hem de tenir una perspectiva de que ens construïm fins al final de la vida i la bellesa pot ser tot un procés en el que a més la gent gran acaba sent molt generosa, perquè dona la seva experiència, el seu coneixement, i quan dic generosa vull dir que aporten la generositat, que és una actitud boníssima, que no és només donar, generositat ve de l'arrel generar. I la saviesa de la gent gran ens pot generar una saviesa a tots plegats que no la hem de menys tenir gens ni mica.
Sí, sí, un coneixement, la seva experiència ens transmet coneixement, ens transmet una manera de viure, a aprendre moltíssimes coses que les hem de, no, d'agafar com esponges, no? De la mateixa manera que nosaltres, que encara segurament no hem arribat a aquesta etapa de la bellesa, podem transmetre als més petits. Vull dir que és un cicle de vida, doncs, d'anar transmetent a les generacions anteriors tot el que puguem tenir nosaltres de coneixement.
Sí, sí.
I com ells caps, exacte.
No, a més, a vegades parlem de les batalletes de les persones grans. Oh, és que sempre explica el mateix. Ostres, això és fixar la identitat. No és altra cosa dir, escolta, jo sóc aquella persona que té aquesta cosa que per mi és important i que em defineix com a persona única, etc. Oh, és que sempre repeteix el mateix. Escolta, doncs potser el que t'està dient aquest és el meu, aquesta és la meva identitat, aquest és el meu sentit vital. I que això val la pena donar-li un valor molt gran, no?
Com veu vas plantejar el taller, en què va consistir, què vau fer, i que ens pot ajudar a entendre, doncs, a entendre millor tot això que ens estàs explicant ara?
Sí, bueno, va ser com un taller molt, molt senzill. Bàsicament, jo el que els deia és que els anava a vendre un GPS, una mica, sí. una direcció, una manera de poder-nos direccionar d'una determinada manera. La vida és com un itinerari en el que tu a vegades pots saber més o menys, doncs m'agradaria arribar aquí, arribar allà, i per quines etapes he de passar i per on... Vale. Arribar a un lloc vol dir seguir un itinerari i seguir, doncs, unes coordenades, però poden haver-hi diversos camins, no? La idea en aquest sentit era, bueno, quins condicionants trobem en aquest camí? I vam estar treballant una miqueta el mapa de vida. Quin és el teu mapa de vida? Quin és el mapa de vida que tu creus? O quin és el mapa de vida de la persona gran a la que cuido? Quin és el seu mapa de vida? Quines són les seves preferències? Quines són les seves persones més properes? Quines són les seves pors? Quines són les seves capacitats, les seves vulnerabilitats? Perquè tots, quan ens fem grans, no només quan ens fem grans, tots som vulnerables. Vull dir, la vulnerabilitat, un concepte importantíssim. Les persones vulnerables que som nosaltres, que cuidem a vegades a persones grans molt més vulnerables, però és un diàleg de vulnerabilitats. Jo, per exemple, t'hi porto audífons o ara els meus, la meva versió 6.0, 60 anys, doncs resulta que no puc baixar el Pedraforca com el baixava als 35. Hi ha una cosa que es diuen genolls i ròtules que diuen, tu, que estem aquí. És a dir, que tots acabem tenint situacions de vulnerabilitat. Doncs quin és aquest mapa de vulnerabilitats que té la persona? Quin és el mapa de temes que té la persona? Bueno, vam fer com un mapa, cadascú va treballar molt d'una manera, doncs, més interior o interioritzada, de dir, ostres, quin és el meu mapa i quin és el mapa de la persona que cuido, no? Fer un mapa de vida i després plantejar-te, escolta, per quin itinerari, doncs, penso que val la pena seguir. Això ens ajuda a posar valor, a reconèixer el valor que té la bellesa. Reconèixer que si l'escrivim en castellà, i us convido els que esteu a l'altre costat de l'antena, agafeu un paper i poseu reconocer, no? Si ho llegiu al revés també llegireu reconocer. És un palíndrom.
No m'he fixat mai.
Hem de reconèixer allò que és vàlid i hem de reconèixer allò que podem millorar a l'hora de tenir cura dels altres.
A més, és que hi ha una evidència, és que la població està envellint. Vull dir, això és evident, i això vol dir que cada vegada hi haurà més gent gran que precisarà de companyia, d'atenció. Tu creus que estem preparats per aquesta realitat? O encara ens hem, diríem, de preparar una mica més?
Jo penso que hem de preparar, hem de fer molta pedagogia. Hem de fer molta pedagogia en aquest sentit. Per què? Perquè De fet, a les generacions més joves se'ls ha dit que allò que és vell no val, no? La bellesa abans potser tenia més valor. Però jo penso que això ho anem descobrint al llarg dels anys. Quan ens n'anem fent grans, veiem que hem de revaloritzar la bellesa en aquest sentit. Sovint ja no ens preocupen tota una sèrie de coses que et preocupen quan ets més jove i acabes potser posant una mesura molt clara del sentit, del valor que tenen les coses més essencials. Però penso, aviam, que tot és un procés i hi ha gent jove que això que no ha d'aprendre massa i hi ha gent gran que ha d'aprendre molt sobre com cuidar la bellesa. Vull dir que no tampoc podem fer... No hem de definir estereotips en aquest sentit, però jo penso que ens cal molta pedagogia. Pedagogia. Per això recuperar la bellesa de la bellesa.
Exacte. No, i pedagogia, d'acord, també ens falten recursos per això. És a dir, que potser tot no depèn de nosaltres. Parlo en el sentit de com pot ser l'última etapa de la vida, doncs que molta gent, no hi ha gent, doncs que la viu en una residència, per exemple, que potser hauria de ser l'últim recurs.
Bé, les residències tenen sentit. Jo n'he treballat amb moltes d'elles. Tenen sentit quan a casa no puc donar una qualitat de vida com la persona es mereix. De fet, la persona gran hauria de viure allà on vol viure, però a vegades hi ha situacions en les que tu, encara que volguessis viure en un lloc o en un altre, potser acabaries no vivint per la situació. És a dir, jo penso que recursos el que s'ha de fer és dotar-los bé. Una residència, tal com s'està plantejant ara, amb petites unitats de convivència, que són com espais de vida, doncs a mi em sembla molt bé, molt correcte, sempre que estigui, que s'hi aboqui recursos en aquest sentit. Però jo penso que també tenim una crisi, sí que evidentment hi ha recursos monetaris, només cal pensar una cosa. Ens diuen que comprem la grossa, com la grossa es paguen les residències de gent gran, les residències de persones amb discapacitat i això. No vol dir que estiguem en aquest àmbit per loteria, no? Però sí que falten aquests recursos. Però potser tan importants com aquests recursos són els recursos propis interns de cada persona que té cura d'una altra. Vull dir, a vegades... és la... dir, no, jo el tinc en una residència i me n'oblido. No, una residència és un canvi de domicili. Una residència no donarà mai l'efecte que dona una persona de proximitat o no li donarà el valor que la persona té dintre d'aquell propi entorn vital.
Sí, jo t'ho preguntava en el sentit... lògicament, les residències, o sigui, tenen una funció importantíssima. En el sentit aquest que has comentat, un moment que has dit, la persona, hi ha moments que és inevitable, no? Perquè no et pots fer càrrec d'aquella persona i necessites doncs, l'ajuda d'un professional o que viurà millor o viurà en millor situació en una residència que no pas a casa. En el sentit aquest de persones que volen anar a la residència, no? Sí. Que això és, suposo que això és important. És a dir, el fet que una persona estigui bé, pugui valdre's per ella sola, però... ara sonarà molt lleig el que he dit, la parquem a una residència, és això el que em referia, que s'ha d'evitar tot això, que ha de ser l'últimíssim recurs, que abans hi ha moltes passes.
Sí, i veurem que segurament tot aquest món de les residències canviarà un munt. Ara, per exemple, no sé si n'heu sentit a parlar, us ho recomano, el cohousing. El cohousing és vivendes per gent gran compartides amb un format cooperatiu però ben equipades com per fins i tot final de la vida, amb oxigen i tot, vull dir, i són gent de una mica més gran que jo potser que s'estan estan fent cooperatives per trobar doncs un espai de vida doncs més, i segurament que tot el sector canviarà cap aquí, aquest. Però bueno, jo penso que la signatura que tenim és que hem de donar valor a aquesta, més al saber estar al costat de la persona, aquesta és la bona bellesa, no?
Clar, perquè aquí també hi ha un aspecte important, i ara que has parlat del cofusing, a Llars Horitzó, si coneixes, hem vingut un parell, hem parlat aquí un parell de vegades, i és aquesta, no és ben bé una residència, és un espai on gent gran, gent de més de 60 anys, 65 anys, que no tenen recursos per poder viure sols, doncs comparteixen un espai entre ells, però tenen tota l'autonomia que volen, tota l'assistència necessària, i potser és cap aquí on hem d'anar, no?
Sí, no, i fins i tot tota l'autonomia que volen, però tota l'assistència necessària en el moment que la necessiten.
Clar, exacte, sí. Clar, vull dir, una persona allà que sempre està pel que necessiten.
Sí, jo, per això jo penso que en aquest sentit, mentre puguem posar la decisió de les persones grans al vell mig de lo que és el seu projecte de vida, doncs és això el que és important, no? Vull dir, penso que és aquesta la realitat, el quid de la qüestió, no? Jo no m'imagino anant en una residència que em facin fer cullerets de macarrons, no?
No,
per exemple. Jo demanaré Spotify si algun dia acabo en una residència. Vull dir, jo demanaré coses diferents. I voldré sentir-me realitzat.
I això també és possible. I poder fer més o menys el que la persona vol. És a dir, poder entrar i sortir quan vulguis. I és com tenir un pis compartit, en alguna manera, on si tu vols aquell dia dinar sol, o si vols dinar al menjador comú que hi ha, doncs dines amb els teus companys de residència, no de residència, sinó de l'habitatge, de llar.
La paraula decisió.
Exacte.
Tu decideixes, no?
Que dona dignitat, també, aquesta decisió.
I tant. Sí. I clar, per mi encara hi ha un aspecte que penso que és important, també, i que va sortir en el taller, que és el final de la vida, no? A vegades diem, oi, acompanyar la mort. No. Un moment de molta bellesa en ve alta pot ser quan fem un bon acompanyament de final de vida i quan, al cap i a la fi, donem qualitat de mort, no? Que la persona que està apagant-se en aquell moment. I, clar, jo els deia, mireu, potser és més important també en aquests casos no tant preocupar-te de si falta tal medicina, tal altra, d'això ja se'n pot ocupar algú. Aquell moment estiga't al costat del teu pare, i si el teu pare, com em va passar a mi quan el meu pare va morir ja fa molts anys, d'això, doncs, l'última tarda vespre el que vam fer és escoltar Wagner amb ell. Era un wagnerià d'aquests fins a la coronilla, és un wagnerià convençut, i l'última tarda, en comptes de preocupar-nos per si tal, va ser una tarda potser de les més precioses que he viscut a la meva vida, no? Això és donar bellesa.
No és acompanyar-lo fins al final dels seus dies, al final dels seus instants, sinó acompanyar-lo amb el que li agradava.
Això.
És compartir aquell moment
amb
ell.
Bueno, vam estar parlant d'aquestes coses en el taller i d'experiències en aquest sentit que, a més, et fan créixer com a persona i et donen valor com a persona en aquest sentit.
Si no tinc mal entès, també, per exemple, vau parlar dels valors de la bellesa, també de les dificultats que hi ha, perquè hi ha valors, la bellesa està plena de valors, però també hi ha dificultats en aquest procés de la vida. Hi ha més valors que dificultats, sense dubte, però potser d'aquestes, de les dificultats, se'n parla més que no pas dels valors.
Sí, jo penso que sempre mirem el got buit. Penso que és molt important posar en valor... mai més ben dit, una altra vegada ens porta la paraula reconèixer, posar en valor lo que aporta tot un projecte vital d'una persona, posar en valor allò que ha donat vida als altres, també. I posar en valor l'esforç que no és tan esforç al cap i a la fi, a vegades sí que ho pot ser, l'esforç que posem en tenir cura de l'altre. Els valors de la bellesa, doncs, moltes vegades et porten una mica a l'essencialitat, a veure també una les coses, doncs, des d'un cert una certa relativització. Me'n recordo una persona gran que la vam ajudar en el seu últim procés vital, no? I quan entrava l'infermer, encara ell sapiguent que ja anava marxant, vivia la bellesa amb un humor brutal, perquè quan entrava l'infermer li deia, bueno, és que vinc aquí i et prendré les constants. I deia, sí, però torna-me-les, eh? I si a més a més són constants, no sé per què me les prens cada vegada. I l'endemà moria aquesta persona. És a dir, quina lliçó de vida, quines lliçons de vida... ens ve des d'aquesta relativitat. A vegades estem preocupats per tantes coses que potser la persona gran, quan va acceptant el que ja va marxant, doncs acaba veient tot allò que és essencial a la seva vida. Jo penso que la vellesa ens porta una mica a l'essencialitat.
Segur. I n'estaríem parlant molt més, i per això et convido un altre dia que puguis venir i poder continuar conversant sobre aquest tema que és tan i tan interessant i que moltes vegades defugim. Quico, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Em dèiem educador social filòleg, i no ho hem dit abans, director de Dignètic, també president voluntari del Centre Obert Teura. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'Àngels. Ens tornem a escoltar diumenge vinent. Fins aleshores, que passeu una gran setmana i, com sempre, moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.